Cada matí, de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, es magazín desmatí de Formentera.
El Consell Insular de Formentera desplega un servei dirigit a les persones no vingudes en el si de l'àrea de benestar social. Es tracta del servei d'immigració. Avui ens volem preguntar doncs, quines són les principals tasques d'aquesta prestació i quins són els perfils dels ciutadans que més acostumen a atendre. I tot això ho farem amb les tres tècniques que hi fan feina. Avui les coneixerem i podrem parlar, podrem escoltar les seves reflexions. Elles són na Cristina Mayans. Hola, Cristina, benvinguda.
Bon dia.
També na Iris Palomo. Què tal, Iris?
Molt bé, bon dia.
I na Noelia González Cardona. Molt bon dia, Noelia.
Bon dia.
A veure, Cristina, tu vas ser, diguem-ne, la primera de les tècniques que hi va passar a fer feina. Conta-nos, quin va ser, diguem-ne, el germen de la creació d'aquest servei de migració del Consell de Formentera?
Bueno, gràcies per convidar-nos, perquè penso que és la primera vegada que venim totes a parlar de servei d'immigració. Sí que hem vengut en moments puntuals per difondre certes accions o projectes, però no en si per parlar d'una manera integral de servei. Jo treballo al servei d'immigració des del 2009, ara fa, per tant, 14 anys. Abans de que comencés sí que havia hagut una, si no record malament, una persona, però que tenia orientat a servei d'una manera molt diferent a com el tenim orientat ara. Així que et diria que les característiques i com està consolidat ara doncs va ser a partir del 2009. Quan jo vaig començar estava sola, per tant, pràcticament, juntament amb la consellera que hi havia aquell moment, que era la Margalida, doncs vam, i amb Pere Serra, que era el cap, vam donar-li forma i decidir exactament quin tipus de servei i de recursos volíem oferir a la ciutadania. En aquest cas, jo vaig començar el 2009, recordo perfectament quins eren els primers números, no? Me'n recordo que aquell primer any doncs, vaig atendre unes 190 persones diferents, eren 380-390 cites presencials, i va ser un servei que va tenir super bona acollida, perquè era l'únic recurs públic sobretot en matèria d'assessorament amb estrangeria, perquè fins aquell moment, bé, el nostre perfil d'usuari és gairebé sempre d'origen extracomunitari, els comunitaris doncs, no solen entrar en aquest... accedeixen a través d'altres vies, perquè regularitzar la seva situació és bastant més senzill. I me record que el segon any, doncs, igual ja vaig passar de 190 usuaris a 300 noves persones, a 700 i pico de cites, per tant va ser un servei que exponencialment va créixer de manera...
Amb quin tipus de qüestions tenies en aquells primers anys del servei d'immigració?
En els primers anys i en els ares, que és i actualment, vull dir, sí. Que el nucli fort seria assessorament amb estrangeria. És a dir, com regularitzar la teva situació...
Permís
com...
de treball, permís de residència,
exacte, si voleu,
arrelament familiar...
Si voleu, després entrem una miqueta més en detall. Intentarem no explicar-nos molt perquè entenem que conceptualment igual és una mica avorrit. Però seria sobretot això, com regularitzar la teva situació.
Molt bé. A veure, pel que fa al panorama de diversos orígens que tenim a Formentera, mira, tenim a 1 de gener del 2022, segons l'INE, tenim 11.418 empadronats a Formentera, gairebé 11.500, posem. D'aquests, uns 8.200 són espanyols. La segona nacionalitat amb més presència a Formentera és... l'italiana, 921, gairebé 1.000 italians a Formentera, fixeu-vos, d'11.500, gairebé 1.000 són italians. Després ja ens aniríem a molta distància, la tercera nacionalitat amb més presència a Formentera és la marroquina, els marroquins són 410. Els tercers són els colombians, 304. I abans ens sorpreníem fora d'antena de que Colòmbia hagi superat a altres nacionalitats sud-americanes, com per exemple l'Argentina, amb una presència, podríem dir, que històrica, no?, a Formentera. Doncs efectivament, Colòmbia té 304 formenterers d'origen d'aquest país llatinoamericà i en canvi Argentina són 211, són la sisena nacionalitat. Entremig tenim Alemanya amb 282, una altra nacionalitat comunitària, i després Romania, un altre comunitari, amb 281. Més o menys aquest seria el grisol. Us concorda una mica amb el tipus de demanda que teniu vosaltres en al servei d'immigració?
Sí, el que passa, el que deia na Cris, no tractam tant en comunitaris perquè les vies de regularització són més senzilles per ells, vale? Però efectivament teníem, diguem, la marroquina són els primers, Colòmbia ha desbancat a Argentina,
també,
vale? Últimament hem notat aquest fenomen que arriba moltíssima gent de Colòmbia i sí, efectivament, les dades són aquestes, sí.
jo vull fer un apunt, que sí. Quan dius lo dels 200, també és veritat que hem de tenir en compte que és molt més fàcil obtindre la nacionalitat espanyola si, si ets d'origen llatinoamericà. Per tant, entenem que aquests 400 marroquins ells necessiten 10 anys de residència legal per poder optar a la nacionalitat espanyola. En canvi, un argentí amb una autorització de residència en els 2 anys pot postular i ser sol·licitant de nacionalitat espanyola. Vol dir que no hi ha 201 argentins. N'hi ha molts que tenen doble nacionalitat.
Exacte, jo en conec uns quants que són italians de passaport o espanyols de passaport, no? Si tenen un vuelo d'aquestes nacionalitats, doncs així és relativament senzill doncs obtenir aquesta documentació. Bé, d'altra banda, com gestioneu, com canalitzeu aquesta demanda? Ve una persona directament o us truquen? Com va això?
Bueno, demanen cita en su departament d'immigració, es filtra, el solen fer els auxiliars de, diguem, de centrada, vale? Tenim una agenda, i si és un usuari nou, pues se li adjudica sa primera cita disponible. Si és un usuari que ja té una trajectòria amb una de ses tècniques, pues normalment els agrada continuar, perquè sí, diguem, és el mateix que passa en su metge capçalera. I funciona així, el que deia na Cris, nosaltres ajudem a regularitzar sobretot, però llavors també fem acompanyament en futures renovacions, si ja s'han de fer reagrupacions, llavors ara ja cada vegada menys perquè la llei ha canviat, ha passat a ser tot molt telemàtic amb representació legal, però fins 2016 també ajudava moltíssim en el tràmit de nacionalitat espanyola. I això, diguem...
A veure, per fer-nos una idea, un d'aquests perfils extracomunitari que vulgui optar a una residència i permís de treball a Formentera, bueno, a Espanya.
A Espanya.
Quins són els passos que hauria de recórrer primer?
Doncs, Noelia...
Clar, per obtenir un permís de treball i feina a Formentera, treball i feina, sí, de residència i treball aquí a Espanya, el seu seria que des dels seus països d'origen ja intentassin optar a un permís de feina, que seria bueno, que una
quan
empresa...
Quan dius el seu vols dir que teòricament estaria
exacte,
bé, però no ho fa
clar,
ningú.
Clar,
no?
És important diferenciar si l'usuari en aquest cas es troba a Espanya, a Formentera, concretament en situació irregular, o si ja ha vengut amb una autorització de residència. Per tant, nosaltres sempre fem aquesta primera valoració de quina és la teva situació.
I l'habitual
què
és?
I en funció d'això, pues, tiram cap a una banda o tiram cap a l'altra. L'habitual, per desgràcia.
L'habitual és realment se'ns asseuen aquí i diuen acab d'arribar a Formentera, pues encara no he superat els 3 mesos de turista o sí, ja els he superat. I d'allí ja has d'avaluar, no?, un poc. Doncs pues, la meva lota és espanyola. Vale, pues, si tens un familiar amb una nacionalitat europea, pues, ja tires per una banda. Pues, no, tinc família aquí, però no tenim ningú ni nacionalitat. Però m'han fet un contracte de feina. Puc treballar allà? I doncs no pots treballar perquè un arrelament social pues, has d'esperar 3 anys. De residència aquí per tu poder optar ja a una residència vinculada.
Aquestes són coses una mica anti-intuïtives, vull dir, clar.
Exacte.
Per aconseguir un permís de treball has d'haver viscut 3 anys aquí.
Exacte.
Fent què? Vivint de l'aire.
De l'aire.
Ja.
Exacte. Sí, bàsicament exacte. Seria, si pots tirar per la via de targeta familiar comunitària, que és a dir, tu pots...
Targeta acreditar... familiar comunitària, explica-ho
bé. Sí, sona una miqueta... Perquè llanamente seria si tu pots acreditar un vincle amb algú que ostenta una nacionalitat comunitària, sigui alemany, sigui italià, sigui espanyol. Però tampoc és... no dona dret a qualsevol nivell de consanguinitat. Vull dir, es queda, en aquest cas, pues, cònyuges, fills i ascendents, que amb els ascendents tenim bastants de problemes. I l'altra via seria la llei d'estrangeria, la 557-2011, que és, si em queden, si vinc aquí, estic en situació irregular... Pràcticament, l'única via seria tramitar una autorització de residència per circumstàncies excepcionals. I aquí entren en joc el que col·loquialment coneixem com a arrelaments. Hi ha diferents vies d'arrelament.
Els 3 anys seria una.
Clar, tenim quatre tipus d'arrelaments, que és l'arrelament social. Nosaltres n'hem tramitat, però moltíssims, que és aquest que està subjecte, un dels requisits, perquè és un dels requisits, és comptar amb un contracte de feina, haver estat empadronat 3 anys, que això també és una altra dificultat, no són 3 anys des de que entres a Espanya, en aquest cas són 3 anys des de que t'empadrones. I el tema de l'empadronament ja sabem com funciona. Tenim l'arrelament social, tenim l'arrelament familiar, que és si, per exemple, dos...
Brasilers.
Brasilers. tenen, estan en situació irregular, tenen un fill a Espanya. Brasil no reconeix la nacionalitat dels fills que neixen fora de Brasil. Aquest nen a Espanya li reconeix la nacionalitat espanyola perquè no es pot quedar en situació de patricitat. Quan se li reconeix la nacionalitat espanyola, els seus pares poden accedir a una autorització de residència per tenir un nen, en aquest cas, que és espanyol, un menor a càrrec espanyol.
Residència i treball o només residència?
Residència i treball.
A més, la targeta, concretament de l'arrelament familiar, ha millorat moltíssim. Abans eren targetes d'un any, una autorització d'un any, i ara s'han ampliat a 5. I després, si voleu explicar les altres dues figures...
Després tindríem l'arrelament laboral, que són persones que poden demostrar 2 anys de residència a Espanya i han de demostrar que dins d'aquests 2 anys han pogut treballar d'alguna manera oficial o regular aquí. Normalment els perfils...
Ara veuràs.
Normalment els perfils són persones que, per exemple, han demanat protecció internacional. Una protecció internacional te permet, al cap d'uns 6 mesos, més o menys, d'haver-la sol·licitat, poder treballar de manera, és a dir, de manera totalment regular, és a dir, te donen d'alta la seguretat social i tu cotitzes, i clar, tu pots demostrar que durant 6 mesos a temps complet o 12 mesos a temps parcial has pogut treballar amb una vida laboral, un contracte, nòmines, pel que sigui, te deneguen la protecció internacional, quedes estar en situació irregular. I aquestes persones poden fer després aquest arrelament laboral.
Aquesta protecció internacional, quin supòsit seria? De què estaríem parlant?
Asil, quan van a la Policia Nacional i demanen asil. El que passa que el 97% de les sol·licituds d'asil es deneguen. Què passa? Que és un tràmit llarg i en primera instància et donen una autorització de residència a 6 mesos. Clar, és la sol·licitud en si... té associats uns drets, no? A diferència, per exemple, quan fem un arrelament que la sol·licitud no té associat res. Tenen una primera residència a 6 i en principi després renoven i la següent és de 9, que sí que porta per allà d'aquesta autorització de feina. Mentre et resolen l'expedient. Si aconsegueixes acumular aquests 6 mesos, després ho tindràs més fàcil perquè no hauràs d'esperar-te a un arrelament social, sinó que pots, els 3 anys passarien a ser 2. Perquè podries, si tens 6 mesos, demanar un arrelament laboral.
Clar. O sigui, en el cas de demanar l'asil, mentre l'estan tramitant en la segona vegada que el demanes, no? Però si ho entens bé, Cristina, sí que pots treballar en aquell moment.
Sí. Ens passaria també en els casos de la gent que ha tramitat un arrelament social, per exemple, perquè després no és tramitar, després és mantindre les autoritzacions de residència, que moltes d'elles estan sotmeses a que has de cotitzar. M'explico? La primera potser és temporal i dins d'aquell període, d'aquell any, almenys has d'haver pogut treballar 6 mesos. Què et pot passar? Que te la resolguin al favorable. Pues també, en aquest cas, entraria en aquest supòsit. Gent que potser ha perdut les autoritzacions de residència, ha aconseguit acumular 6 mesos, per tant, continuen empadronades, poden tornar a començar amb un arrelament laboral.
I tot això va, com veiem, entenem que la dinàmica és de permetre atorgar el permís de residència i de treball i sempre lligat a que la persona estigui cotitzant i treballant, que estigui en actiu.
Almenys durant els primers anys, sobretot. També depèn del tipus de targeta. Per exemple, les targetes de famílies de comunitaris no tenen aquest requisit. Són sobretot les de règim general. I algú vol explicar l'arrelament per formació, que és interessant?
Jo mateixa. Sí. L'arrelament per formació, que és l'última figura que va sortir, es va aprovar l'agost del 2022, desmontando mitos, este apartado se va llamar desmontando mitos, perquè clar, va sortir aquesta nova figura i la gent al principi ho va confondre moltíssim, perquè l'arrelament per formació implica com a requisit que tu has d'acumular 2 anys d'empadronament continuat. Un cop tens aquests 2 anys, i amb els antecedents penals, vas a estrangeria i assumeixes el compromís de fer una formació que ha de ser reglada. Per exemple, els certificats de professionalitat que es fan a través de SOIP, a l'Institut de Formentera, tenen aquesta formació reglada. Són un mínim de 200 hores, has de tenir residència legal per poder-ho sol·licitar. Aleshores, si estrangeria te resol favorable aquest compromís a fer aquesta formació, et dona una residència d'un any que no va associada a un permís de feina. És només una residència que et permet durant un any cursar aquests estudis. De fet, un cop te dona aquesta residència, tu tens un màxim de 3 mesos per presentar formalment la matrícula Vale? Perquè si no et quedes sense residència. I una altra cosa que hem d'afegir és que aquesta formació que has de fer ha d'estar directament relacionada amb el teu perfil professional, perquè al cap d'un any, quan aquesta residència expiri, la pots modificar a una residència que sí que aniria associada a un permís de feina presentant un contracte que ha d'estar íntimament, directament relacionat amb la formació que has fet. Si no, tampoc no se t'adona el permís de feina i te quedes sense residència. Això serà l'element per formació a grandes trazos.
Cris, abans, mentre xerraves, deies una de les maneres de demostrar el nostre arrelament aquí és a partir de que ens empadronam.
Sí.
Diu, però ja sabem com funciona l'empadronament. A què et referies?
Que és difícil empadronar-se a Formentera.
Per què?
No sé si a Formentera, doncs perquè igual això ho podríem preguntar més a Padró. Entenc que hi ha molts expedients, entenc que hi ha moltes... infravivendes, ho direm així, molts de llocs on no tens, que no compten en contracte de lloguer, molts de llocs on hi ha molta gent empadronada, sabeu que és complicat. No, és veritat que dir-lo de l'empadronament, hi ha altres vies també per acreditar aquesta residència continuada, però sempre han de ser documents que estiguin emesos per organismes oficials. L'empadronament en si, l'empadronament en si és el que dona el 100% de garanties.
De quantes persones estarem parlant? Quantes ateneu al llarg de l'any o l'últim any? O com ha anat això?
Recorda que us he dit lo del primer i el segon any? Sí. Pues bueno, el 2022 vam fer 1.500 cites presencials, que és moltíssim, és una barbaritat.
I això en quant a persones? Perquè entenc que hi ha cites que repeteix la persona, no?
Sí, mira, per exemple, sí. Tenim les dades. Les dades les tenim 1 de desembre. Sí. 1 de desembre havíem atès 1.416. I per cites presencials, d'acord. Usuaris diferents eren 700 persones diferents.
Déu-n'hi-do.
Sí, és molta gent. És veritat que és el que et dic, que el servei d'immigració està molt, molt consolidat i és un, i és un referent dins de la comunitat extracomunitària.
I vosaltres, quan esteu amb el vostre dia a dia, doncs, vinculats a aquests col·lectius que són els nostres veïns aquí a Formentera, i al mateix temps, després, a la tarda, igual us arriba el típic comentari de barra de bar o el típic bulo que ens arriba a través del WhatsApp. No, mira, és que en tinc aquí uns quants seleccionats per Maldita Ponesse que us he preparat per vosaltres. Ja. Voldria que els comentéssiu. Diu, hay ayudas exclusivas para mujeres musulmanas por el hecho de llevar velo. Aquest és un dels 6 bulos més comentats l'any 2021 a Espanya.
Jo és que no vaig als bars, Pepo.
Ja. En tinc un altre més bo encara. Espera't, a veure qui el tinc. Los marroquíes viven de las ayudas del gobierno sin haber cotizado en España. Això veiem que és mentida per el que estàvem comentant abans.
Sí, és mentida. No?
Clar que és mentida. Sí. Bueno, no ens afecta només a nosaltres. En general, això és el via crucis de tots els treballadors i treballadores de l'àrea de benestar social, que constantment, pues, evidentment, intentem defensar els que són els drets de tothom. I és jo crec que és el discurs fàcil, no? Senzill, que es parla absolutament des del desconeixement i des de la desinformació.
Jo diria que és més que això, més que ignorància, ja és mala bava.
Ja és mala llet.
Bava, sí. No? Sí. En tinc una altra que també té la...
Però no crec que sigui... Jo no, almenys personalment, sí. No penso que sigui el discurs que abunda més.
Aquí no, eh?
Aquí no.
No el percebeu vosaltres en el vostre dia a dia, al carrer i això?
No, bueno, l'hem percebut alguna
sí,
vegada.
Sí, però no crec que sigui tant...
Sí, sí. Però efectivament, gràcies... Gràcies a Dios, no és el que domina, no ho és.
O potser és perquè som les d'immigració i se corten con nosotras.
No ho crec, perquè la gent que fa aquest tipus de comentari precisament deixa caure... No ho crec, aquí no. Qui més tens? Vinga.
Menors no acompanyats, diu, reben pagues mensuals d'entre 300 i 1.125 euros.
Pagues mensuals, ells
sí, sí.
Directament,
sí,
no?
Sí, sí, ells, menors, no acompanyats.
Què vols que et digui, Pepa? Saps que em pareix ridícul i, això, i més que ridícul em pareix molt trist. És molt trist, però...
Recordar que el Consell de Formentera manté és tutor de menors no acompanyats que han arribat a la nostra illa. Ara m'està passant una... Estic pagant la meva mala memòria perquè vaig tenir el tècnic de menors precisament aquí, un company vostre, en Francesc, que ens ho va comentar. Sé que eren una quinzena els que estaven, en aquest cas, doncs, internats en centres de Mallorca, especialment, i alguna Eivissa també. Bé, escoltau, Ara tenim la cita aquesta de la intercultural, a més en diverses activitats en les que també col·laborem des d'aquí. Entenc que aquesta serà una bona oportunitat com per tota aquella gent que us ve amb una carpeta sota el braç, no? Entre setmana al matí a buscar una cita, que venen preocupats, no? Que venen encaboriats, doncs a veure'ls en un altre context completament, no?
Sí, sí que
sí,
ho és.
Sí, sí. No només a dia de la festa, vull dir... Volia aprofitar també, si vols ara,
fiquem
amb el tema de la festa, que és també un dels grans projectes sempre del servei, que ens porta moltíssima festa, en aquest cas reformulat
feina.
Com a Formentera. Perdona, sí, estava pensant en...
En la fiesta.
En aquest cas reformulat com a Formentera Intercultural, però és, certament també des del departament o des del servei impulsem altres accions, com hem vingut amb alguna ocasió a parlar d'elles, com el curs d'integració. El curs d'integració també és una formació que està super... arralada ya, no sé cuántas ediciones portem del curs d'integració.
No querría decir una mentira, pero creo que estamos en la 19, empieza
ara
hoy.
La 19, potser sí. Mm. Que recordo que ho fem dos cops l'any també i que té molt bona acollida. També des del servei impulsem diferents convenis i també la convocatòria de subvencions per a associacions d'immigrants, gestionem el conveni Formenterès, gestionem també el Fons Pitius, fem assessorament...
El Fons Pitius de cooperació,
sí,
recordem
de
que
cooperació.
Fa accions, alguna vegada n'hem parlat amb la Fina Darder, que
es
és la gerent del
Fons. Es gestiona també aquest ajut directe des del servei. Ens encarreguem també, bueno, vam vindre el juny en el marc de tot el que seria el Dia Internacional de les Persones Refugiades, que també fem procurem fer des d'allà fa 2 o 3 anys una programació específica. I què me dejo?
Voluntariado.
I voluntariat, i dentro de immigració me dejo algo. I assessorament a associacions, això també sempre ho fem, acompanyament, suport. Els primers anys vam ajudar a tramitar, a registrar i a consolidar moltes associacions, argentins, italians...
No, al final les associacions no deixen de ser una base des de la qual participar la societat civil de l'illa que els acull, no? Això que des del voluntariat, en quins termes es pot col·laborar voluntàriament en aquest àmbit?
Voluntàriament, val. El tema del... Bàsicament el que estem intentant és posar cara i ulls un cervell que encara no està consolidat. Arran de la modificació de la llei, que si no recordo malament va ser el 2019. Sí que des de l'administració es feien coses puntuals, hi havia un bursí on et podies apuntar, etc. Però no estava consolidat el servei en si. Ens hem posat aquest repte, també com a proposta que ens ha fet el conseller.
No teníem a prou feina, saps?
Clar. Sí. I ens hem arromangat i hem dit, vinga, endavant. I estem treballant. Ara mateix estem amb la primera passa. Bueno, sí que hem fet coses durant l'any passat. Vam commemorar el Dia Internacional del Voluntariat, que vam fer diverses accions, hem programat formacions, vam fer un vídeo, que no sé si el vereu, segurament el teniu també a un vídeo commemoratiu. Sí. Certes accions, però ara mateix estem treballant amb un document que ens permetrà establir les línies estratègiques que hem de portar a terme des d'aquest servei, en aquest cas el Pla Insular de Voluntariat, que si Déu vol d'aquí a poquet el tindrem enllestit i ens permetrà, doncs, això, començar a fer feina. Estem molt il·lusionades perquè pensem que el voluntariat a la illa té molts sectors i moltes accions hi tenen cabuda, però és una cosa que és molt transversal i, per tant, el que hem d'intentar és unificar criteris, establir xarxes, que és una mica el gran repte que volem assumir des del servei.
Escolteu, i avui, abans ho esmentàvem, efectivament, Iris, tens bona memòria, 19a edició del curs d'integració, que comença avui fins al dia 30, és gratuït i, bàsicament, pel que entenem, dona doncs, unes nocions bàsiques de l'estat espanyol, no? Bàsicament. Continguts com la Constitució, el tema de la igualtat de drets entre homes i dones, l'enquadrament en la Unió Europea, etc. Entenc que aquest curs pot sumar punts, no? A l'hora de demanar doncs, renovacions de permisos i coses per l'estil. I que, a més, no sé si ens prepara ja per l'examen de nacionalitat, perquè aquesta és una altra. Recordem que amb la nacionalitat has de fer un examen, no?
Un com a mínim. Si la teva llengua materna és la llengua espanyola,
un
examen. Si, en canvi, no tens la llengua espanyola com a primera llengua, per exemple, Brasil, Marroc, etc., has de fer 2 exàmens. El DL2, que és un nivell A2 d'espanyol,
sí.
I el CS, que és els de coneixement constitucionals i socioculturals d'Espanya. Sí.
Voleu que provem de fer un d'aquests exàmens? Són poques preguntes. A veure si us traiem la nacionalitat o què.
A mi me la vais a quitar segona.
Sí, sí.
Vinga, va, entre tots una miqueta, va. Espanya és una monarquia parlamentària, una república federal, una monarquia federal. Ah, digue-ho en veu alta, Cristina.
Monarquia parlamentària.
Molt bé, jo crec que sí, però... Bé. Doncs mira, sí, hem encertat. La segona, va. La ley fundamental en España se llama Constitución, ley básica, el Congreso de los Diputados.
Constitución.
Se llama... Hem tornat a encertar. El Instituto de las Mujeres es una institución europea, un organismo español, un ONG. El Instituto de las Mujeres.
Organismo español, crec, no?
A veure, jo diria que hem encertat també. ¿Cuántas religiones oficiales hay en España? Ninguna, una, dos.
Pues son laics oficiales.
Sí.
Yo diría ninguna.
¿Ninguna? ¿Estem d'acord amb això?
No, no.
Bueno, a la pràctica es que igual no.
Ninguna, pero... correcto, Cristina.
Però a la pràctica...
Según la Constitución Española, la soberanía nacional reside en el pueblo español, el gobierno de España, el Congreso de los Diputados.
El pueblo español.
El español.
¿No? El pueblo.
El pueblo, el correcto. Pueblo. El castellano o español es la lengua oficial en toda España, solo donde no hay otras lenguas en toda la península ibérica.
Está redactado una mica.
Sí, una mica rara.
Sí. Es que es la gracia.
Comparte cooficialidad en cierto...
¿Repeteixo?
Venga.
El castellano o español es la lengua oficial en toda España, sí, solo donde no hay otras lenguas en toda la península ibérica.
Jo diria en tota Espanya, però està redactat...
Sí que és oficial en tota Espanya.
Sí, efectivament, però comparteix que oficialitat...
Exacte. En tota Espanya.
Però vamos, sí, sí, hay que llamar al Cervantes ja,
Està fet a posta, això, està, això és com el carnet
de conduir.
Exacte. ¿Cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? Policía local, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra.
Policía Foral de Navarra.
De Navarra, ¿no?
Molt bé. No la farem tot perquè és llarg, però en farem dos o tres més. Va. ¿Qué fuerza de seguridad está en toda España? Policía Foral de Navarra, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra.
Guardia Civil.
Molt bé. En la Constitución se establece la separación de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el...
Judicial.
Molt bé. La bandera de España debe utilizarse solo los días de fiesta nacional, en todos los edificios públicos, solo en actos del gobierno español.
¡Uf! Yo me la juego yo.
Venga, juégatela.
La voy a... En todos los edificios públicos, diría yo.
Yo diría també que seria aquesta, ¿eh? Veure... ¡Correcto!
¡Yupi!
Queremos nuestro quesito.
Sempre hem fet un concurs a la ràdio.
Gallifante.
Avui és el meu dia. El organismo que gestiona los impuestos estatales en España es el Consejo Económico y Social, el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria.
La Agencia Tributaria.
Doncs aquests són... Estem fent... Hem arribat gairebé a la meitat de lo que seria aquesta prova test de nacionalitat espanyola.
Nos vas a quitar
una idea,
el passaporte?
Jo crec que de moment el podem mantenir. El podem mantenir. Perquè ens fem una idea del que s'enfronten les persones que volen doncs, accedir a aquesta nacionalitat i ja tenen un coneixement acreditable de llengua espanyola doncs, fent aquest tipus d'exàmens. Bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies per participar avui, per explicar-nos què és el kit de la vostra feina, una feina doncs, imprescindible en el si de la societat d'avui en dia, que és una societat doncs, multicultural i una societat amb molts orígens diferents que es barregen, com hem pogut veure abans quan relatàvem el tant per cent més o la quantitat de persones que hi ha d'un origen i d'un altre en aquestes 11.500 persones que vivim en aquesta petita illa anomenada Formentera. Doncs res, Cris Mayans, Iris Palomo i Noelia González, moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Sí.
Molta sort i bé, seguirem col·laborant aquests dies amb aquesta Formentera intercultural.
Sí.
Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Gràcies, bon dia. Adeu.